Són les 8. Ah, i bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Això que no falti, que cal explicar sempre, sempre des d'on fem el programa. Anava a dir que tenim molta tela per tallar, però després a la redacció se'n foten de mi. Tenim molt material avui per explicar-vos i anem directament a la previsió del temps. Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens fred o no?
Doncs déu-n'hi-do, sí.
Sí, la cosa pinta magra. Va, explica'ns la previsió del temps.
Sí. Doncs mira, avui ens espera una jornada ennuvolada i amb temperatures baixes entre 2 graus negatius i el 6. La cota de neu arribarà a només 200 metres, però no esperem precipitacions. A la tarda es reforçarà el vent de tramuntana, el de component nord. I al cap de setmana ens espera un dissabte encara ennuvolat i un diumenge més assolellat, però encara amb temperatures molt baixes. És a dir, que abrigueu-vos,
eh? Escolta, i tu també cuida la veu, que fas veu de constipat. No estàs acostumat a matinar encara, eh?
Exacte. Molt bé. Bueno, estic així una mica constipat, eh? Vull dir,
per això fas una mica de veu. Bueno, sí. Ja saps que constipats i malalties en cap de setmana, que el dilluns hi ha programa.
Exacte.
Apa, que vagi bé.
Fins ara.
Fins després. Són les 8 del matí i un minut. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb tot un equip de gent que tot seguit dedicarà una hora sencera a explicar-vos l'actualitat del Baix Empordà. I l'actualitat que comença indefectiblement amb un repàs a les notícies més destacades del dia. Toni Iselles, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Molt bon dia.
Anem als titulars.
Jornada clau per als consellers empresonats, entre els quals la torruallenca Dolors Bassa. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, escoltarà avui els seus arguments, així com els fiscals del cas. Alguns analistes apunten que podria decretar la llibertat sota fiança, tal com va fer amb els membres de la mesa del Parlament.
L'Ajuntament de Verges, en mans de la CUP, ha decidit prescindir dels llums de Nadal als carrers del poble. Ho fan protesta per la situació política a Catalunya. Verges vol mostrar així la seva solidaritat amb els consellers empresonats, els Jordis i la part del govern que és a Bèlgica.
El regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, defensa a Ràdio Capital que es puguin posar multes amb la futura càmera del passeig de Llafranc. Aquesta càmera controlarà l'accés i aparcament de vehicles amb un lector de matrícules per garantir que només hi accedeixen veïns i propietaris d'establiments.
Sílvia Monar diu a Ràdio Capital que el pacte amb el PDeCAT a Pals ha funcionat molt bé. La fins ara alcaldessa de Junts per Pals, Esquerra Republicana, passa el relleu a Sergi Brull en compliment de l'acord entre els dos grups. Monar afirma que amb Brull l'alcaldia seguirà igual o fins i tot millor.
Els veïns de Torroella de Montgrí que incompleixin les mesures de prevenció contra la proliferació del mosquit tigre poden ser multats amb sancions d'entre 200 i 600 euros. Així ho preveu la nova ordenança municipal que entrarà en vigor abans d'acabar l'any. Es regulen tot un seguit de situacions per evitar la reproducció del mosquit tigre.
Una vuitantena de vins de la denominació d'origen Empordà assoleixen l'excel·lent a la prestigiosa guia Penyín 2018 que s'acaba de publicar. La millor puntuació se l'enduen el Peralada Aires de Garbet, del celler Peralada, i Lino Garnatxa de l'Empordà Solera.
L'Empordà es volca avui i demana el gran recapte d'aliments, la campanya de recollida d'aliments bàsics per ajudar el banc dels aliments. En alguns pobles, com a Palafrugell, tenen el seu propi centre de distribució d'aliments per a les persones més necessitades.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I aquest matí estarem molt pendents de la situació al Tribunal Suprem dels Consellers, entre els quals s'hi troba la Dolors Bassa, la torruallenca Dolors Bassa. Segons com vagi el dia, avui podríem saber si els consellers surten de la presó, tot i que recordem és presó provisional i, per tant, és presó cautelar i, per tant, quedarà encara pendent un judici. I amb això volem dir que no cantem victòria. En cas que surtin avui no és una victòria. La victòria seria que no haguessin entrat, en qualsevol cas. I dèiem, segons com vagi el dia, podríem saber si surten de la presó. I en parlarem ni més ni menys que amb Jaume Alonso Cuevillas, que és l'advocat dels consellers. També coneixerem com va el gran recapte, que serà aquest cap de setmana, que es farà aquest cap de setmana, i en parlarem amb la Marisa Grassot, que és de Càritas Palafrugell. Abans, però, us expliquem més notícies. Notícies que comencem a desenvolupar en aquest supermatí d'avui. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
El regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, s'inclina a Ràdio Capital perquè es puguin posar multes amb la futura càmera del passeig de Llafranc. Aquesta càmera controlarà l'accés i l'aparcament de vehicles, Eugènia.
El nou aparell incorporarà un lector de matrícules per garantir que només hi accedeixin els veïns i propietaris d'establiments. El debat, segons el regidor, està en quan activar la càmera.
Jo crec que sí, que multarà. El que passa és a veure, el que hem de decidir la Junta de Govern, és veure a partir de quan el posarà amb actius a la càmera aquesta, perquè, a veure, tinguem en compte que, per exemple, a Calella també hi ha una càmera i aquesta càmera només es posa en funcionament els mesos d'estiu. Si me dius personalment, crec que Llafranc hauria set tot l'any per anar acostumant els veïns, però ja tenen accessos per altres costats, a diferència de Calella.
La càmera vigilarà la vorera del costat edificat perquè els veïns puguin aparcar un moment breu. El consistori voldria assegurar-se d'aquesta manera que es descongestiona el trànsit, un dels principals objectius a la reforma del passeig. A més, l'Ajuntament instal·larà un semàfor per regular el trànsit quan hagin de passar vehicles amb embarcacions de grans dimensions. El semàfor simplement s'activarà des del port quan es doni la situació. L'Ajuntament també enllestirà el passeig amb petits canvis. Posaran una barana i jardineres a les cales del carrer Santa Rosa i un punt per aparcar bicicletes a la plaça Promontori.
I notícia important pel poble des d'on fem aquest programa. Perquè Sílvia Monar, de Junts per Pals, Esquerra Republicana, ha deixat de ser alcaldessa del poble i li ha pres el relleu Sergi Brull, del PDeCAT, en compliment del pacte de govern que tenien subscrit per aquest mandat. Unes hores abans de deixar el càrrec, ahir mateix, vam parlar amb la ara ja exalcaldessa, la Sílvia Monar, vam parlar en aquest programa per fer un recull de les accions que ha portat a terme l'Ajuntament. Ho recull en una breu crònica la Júlia Álvarez.
Monar ha sigut durant 2 anys i mig alcaldessa de Pals. Tot i governar amb coalició Junts per Pals, va dir que hi va haver molt bona cohesió i es van posar d'acord per millorar l'administració i el manteniment del poble. Una de les accions va estar continuar el pla urbanístic que preveu la construcció de 2.000 habitatges a la zona de la platja, ja posada en marxa el mandat anterior. L'Ajuntament també va aconseguir els permisos de la Generalitat per reformar el carrer Enginy Algarra i poder arreglar els passos de vianants i treure els vehicles de les voreres, facilitant així que la gent entri als comerços de Pals. Es va dur a terme un procés participatiu per destinar una partida de 75.000 euros. La participació va ser del 6,39%. Sílvia Monar va dir que els hagués agradat que participés més gent i de zones més diverses, però que aquest percentatge va augmentar respecte als anteriors processos participatius. Les propostes guanyadores van ser crear una zona esportiva i fer un camí de ronda que connecti els masos de Pals des de l'interior amb la platja. L'alcaldessa va explicar que encara no hi ha terminis previstos, però que aquestes reformes, després de ser estudiades, seran executades. Sílvia Monar va explicar que una de les accions per les que més orgullosa es sent és haver fet moltes activitats a nivell turístic i a nivell cultural.
A nivell turístic, a nivell cultural, hi ha hagut un munt d'activitats que això ha permès doncs, que les associacions del municipi estiguin molt implicades, i això és un punt que m'agrada molt dir perquè doncs, cada vegada ja s'han incrementat el número de gent que participa en totes les associacions del municipi, que són un munt, que ens hem coordinat molt i que la veritat que la gent està molt, molt implicada.
A menys de 24 hores per deixar el seu càrrec, l'alcaldessa va dir que seria un moment molt emotiu, ja que estaria acompanyada amb gent que li té estima. Monar va dir que confia plenament en Sergi Brull i que el canvi d'alcaldes no serà notable, o potser sí, a millor.
Gràcies, Júlia Álvarez. Són les 8 del matí i 9 minuts, i com diu el poeta, me gustan las mujeres, me gusta el vino. I de vins parlem. Parlem de vins d'un total de 82, concretament de la denominació d'origen Empordà, que han assolit l'excel·lent entre 90 i 94 punts a la prestigiosa guia Penyín 2018 que s'acaba de publicar, Dani.
A l'edició del 2017 la xifra era de 87, això sí.
Disculpa un moment, Dani, que no t'he dit bon dia, punyetes. Dic bon dia, Dani.
Ah, bon dia.
Ara.
Bon dia, Vic.
Tornem-hi, va.
Vinga. Torno, eh?
Sí.
Quan tu em diguis.
Ah, doncs endavant.
Endavant. A l'edició del 2017 la xifra era de 87. Aquestes xifres representen un increment respecte als 68 excel·lents assolits pels vins empordanesos a l'edició del 2016 i doble els 43 del 2015. I només un vi empordanès arribava als 90 punts a la guia Penyín del 2005, perquè ho tinguem en perspectiva. Els vins més ben valorats de la denominació empordanesa obtenen 94 punts. Es tracta del Peralada Aires de Garbet, el celler del celler Peralada, un vi negre de la collita del 2015, també Lino Garnatxa de l'Empordà Solera, un vi dolç del celler Macià Serra, de Cantallops, i amb 94 punts hi ha una dotzena de vins del celler Peralada, Martí Fabra, Espelt Viticultors, Mas Llunes, Roig Perals i Vinyes dels Aspres. El celler que aconsegueix més excel·lents és Peralada, amb 14 vins, seguit del celler cooperatiu d'Espolla i Vinyes d'Olivardots, amb 6, i els cellers Martí Fabra i Masia Serra i Mas Llunes, amb 5. La guia Benin valora els vins de 29 cellers d'EO Empordà. 23 d'aquests aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lents. Els autors de la guia asseguren que els blancs són frescos, fàcils de beure i saborosos, i dels negres destaquen que s'ha passat d'elaborar vins novells a volcar-se en la creació de vins de criança amb molt d'equilibri entre fruita i fusta i saborosos matisos balsàmics.
El Cigonyes, que és aquest que t'agrada a tu, no hi és encara?
No hi és ni el Tocat de l'Ala.
Ni el Tocat de l'Ala. Bueno, però del Tocat de l'Ala, Roig Perals. Però del Roig Perals hi ha el Camí de Cormes, que és aquest que deies al principi, que té 94 punts. El Camí de Cormes. Escolta, doncs res, haurem d'anar provant, haurem d'anar tastant la resta de vins, no?
Un per un, exacte.
Vinga, doncs, per esmorzar. No sé, quin és aquest que té tants, aviam? No me'n recordo el nom, punyetes. Aquest de Peralada, coi, l'Aires de Garbet. Doncs per esmorzar, un Aires de Garbet, amb una mica de Colacau.
Aquí, molt bé.
Vinga, som-hi. I després d'aquest moment hilarant i sense cap mena de dubte històric per la ràdio, que passarà als annals de la història, ahir al vespre va haver-hi ple a Sant Feliu de Guíxols i es va aprovar l'adhesió del consorci Local Red, que serà efectiva el dia 1 de gener del 2018 i que tindrà un cost de 3.000 euros l'any, Eugènia.
Local Red treballa amb el desplegament d'infraestructures que tenen relació amb les telecomunicacions i el món audiovisual des d'un punt de vista local. El tinent alcalde Josep Melcio ha destacat diversos aspectes en el que treballarien, com per exemple s'encarregaria d'assessorar i realitzar informes en àmbits de radiocomunicació.
Ens poden fer informes sobre les infraestructures que tenim de radiocomunicació, per exemple a Sant Feliu hi ha tot un nucli d'antenes, no? Doncs si aquest nucli d'antenes el vols reordenar, vols posar-ho en ordre, te facilita doncs, un pla especial d'ordenació. Si tu vols planificar una xarxa sense fils, també t'ajuden a fer-ho. Si necessites un tipus d'eina que té relació amb qüestions de sistemes de les noves tecnologies, també te fan doncs, els projectes i t'ajuden a fer suport amb això. Si tu vols fer un tema de difusió, doncs, de participació ciutadana des del punt de vista digital, doncs, també t'ajuden.
Pel que fa a la fibra òptica de Sant Feliu de Guíxols, el tinent alcalde va concretar que després de més de 2 anys que es va iniciar la seva instal·lació a la ciutat, encara no està al 100%, però sí que hi ha un desplegament per part de Movistar i per part de Mas Mòbil.
I de Sant Feliu saltem a Torroella. Perquè els veïns de Torroella de Montgrí que incompleixin les mesures de prevenció contra la proliferació del mosquit tigre poden ser multats amb sancions d'entre 200 i 600 euros. Així ho preveu la nova ordenança municipal que entrarà en vigor abans d'acabar l'any. Aquesta ordenança posa en el punt de mira aquelles situacions que poden afavorir que el mosquit tigre s'hi instal·li i pugui generar una comunitat, Toni Celles.
L'ordenança preveu actuacions contra l'abandó a l'espai públic o privat de contenidors i objectes com pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fons ornamentals, bidons o similars. En definitiva, tot allò on es pugui acumular aigua, l'hàbitat en què el mosquit tigre es pot reproduir. La normativa també obliga els propietaris de solars a mantenir-los nets i a controlar-hi el creixement de la vegetació. En els espais privats, l'ordenança regula situacions com el manteniment de piscines, els objectes a l'aire lliure, basses i fonts decoratives, desaigües, col·lectors d'aigua de pluja o dipòsits. Fins i tot arriba al nivell de detall de determinar com s'han d'usar els plats de sota dels tests. A més, suggereix mesures que facilitin la presència presència de depredadors naturals del mosquit tigre, com peixos vermells, ocells insectívors o ratpenats. L'ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre estableix una graduació d'infraccions, des d'aquelles més lleus per negligència fins a les considerades molt greus per incompliment de requeriments concrets o reiteració. Les multes oscil·len des dels 200 euros per a les infraccions lleus, entre 200 i 400 per a les greus i entre 400 i 600 euros per les infraccions molt greus.
Gràcies, Toni. Selles, és un quart de nou del matí. Amb aquesta sintonia no saps mai si explicar una notícia o donar el resultat del marcador de la Marató de TV3, però vaja. En qualsevol cas, arrel de l'aplicació de l'article 155 hi ha hagut una congelació de 10 milions d'euros dels pressupostos destinats al tercer sector, que està format per 3.000 entitats socials no lucratives que donen atenció a diferents grups de la societat, com ara els aturats, els drogodependents o els joves. La Júlia Álvarez ha fet un reportatge per veure quina ha estat la incidència real al Baix Empordà. L'escoltem.
La congelació es va donar amb la intervenció de les competències de la Generalitat per part del govern central com a acatament del 155. Això suposava que més de 500 entitats del tercer sector no rebrien les subvencions. L'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, va denunciar aquesta situació, dient que això representava un atac al teixit social i cívic. La taula del tercer sector, institució en representació de les entitats socials catalanes, per la seva banda va enviar una carta al govern demanant el desbloqueig de les ajudes, argumentant que provocava que algunes entitats no poguessin garantir el funcionament normal dels seus serveis. La taula del tercer sector qualificava d'injust que conseqüències dels conflictes entre Espanya i Catalunya recaiguessin en els col·lectius més vulnerables. Hisenda va reaccionar a aquestes acusacions, explicant que la Generalitat no va sol·licitar cap petició per destinar subvencions a projectes socials o entitats del tercer sector. Així mateix va assegurar que en quan es complissin els requisits pactats entre la Generalitat i el govern es procediria a fer el pagament i, per tant, el desbloqueig. A Ràdio Capital hem volgut saber quina era la situació actual, ja que només al Baix Empordà hi ha més de 30 entitats associades al tercer sector. Des de la taula del tercer sector ens han explicat que la situació en aquests moments es viu amb certa tranquil·litat, ja que l'aturada de 10 milions d'euros que afectava 500 entitats, 1.300 treballadors i 900.000 atesos ha sigut desbloquejada i es preveu que es pagui amb un plaç de 6 setmanes, de manera que abans de que acabi l'any aquestes subvencions s'acabaran de pagar. Marta Molló, cap administratiu de la Fundació Bimar, una entitat ubicada a Palamós que dona atenció a les persones amb discapacitat, va explicar que en un principi semblava que no arribarien, la manera que abans de que acabi l'any aquestes subvencions s'acabaran de pagar. Marta Molló, cap administratiu de la Fundació Bimar, una entitat ubicada a Palamós que dona atenció a les persones amb discapacitat, va explicar que en un principi semblava que no arribarien les subvencions, però que van acabar arribant.
Nosaltres, de moment, cobrem cada mes de la Generalitat, o sigui que de moment no ens ha afectat en res. Vam estar el primer mes que semblava que no cobraven, però al final vam cobrar. No es va arribar a retrasar. Semblava que havia de retrasar, però no es va retrasar al final.
Des del casal d'avis Salvador Espriu de Sant Feliu de Guíxols també ens van confirmar que no han tingut cap problema per rebre les subvencions.
No,
La Fundació Oreig és una entitat de servei de Palamós d'atenció precoç als infants. Aquest centre no funciona per subvencions, ja que està dins de la cartera de servei concertats per la Generalitat, de manera que no s'ha vist afectada per aquesta congelació de pressupostos. La gerent de la Fundació, Mònica Herrera, ens explicava la importància que representen per entitats del tercer sector rebre aquestes subvencions, ja que és molt difícil trobar alternatives.
És molt complicat perquè, clar, ha de ser a través de donacions privades i aquí no hi ha aquesta filosofia de ser donatius. A altres països sí, però en el nostre no.
Les entitats del tercer sector es nodreixen bàsicament de subvencions públiques i que aquestes arribin és bàsic per poder donar serveis de qualitat a la població. Celebrem, per tant, que finalment aquestes subvencions puguin arribar i es pugui seguir treballant amb normalitat.
Gràcies, Júlia Álvarez. I precisament sobre el tercer sector en volem seguir parlant perquè l'Empordà es volca avui i demà en el gran recapte d'aliments, la campanya de recollida d'aliments bàsics per ajudar el Banc dels Aliments. En alguns pobles, com Palafrugell, tenen el seu propi centre de distribució d'aliments per a les persones necessitades. I per saber-ne una mica més de detall, saludem a la responsable de Càritas a Palafrugell, que és la Marisa Grassot. Senyora Grassot, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, senyora Grassot, faci'ns allò de manera resumida. Com es presenta la campanya d'aquest any del Gran Recapte? Perquè just fa 15 dies explicàvem en aquesta emissora que faltaven molts voluntaris. Ha pogut solucionar això ja?
Bueno, a Palau Frugell no ens n'han faltat, al contrari, perquè tenim la sort que ens col·laboren moltes entitats del poble i la pròpia entitat és qui cobreix el supermercat. Val? O sigui que nosaltres en aquests moments tenim uns 380 voluntaris, tenim 15 supermercats, ho tenim tot cobert de moment, gràcies a Déu.
Per tant, la campanya d'aquest any i aquest gran recapte es presenta bé, eh?
En quant a voluntaris i supermercats, es presenta perfecte. Ara falta que la gent s'animi i vagi a comprar.
Sí, sobre això li volia preguntar, vull dir, la població com creu que pot respondre aquest any amb una situació així com una mica més estranya?
Bueno, jo l'any passat vàrem recollir 20.000 quilos i penso que aquest any la gent s'abocarà també, perquè la veritat és que ens col·laboren moltíssim al centre de distribució d'aliments i jo penso que la gent està molt conscient de la necessitat que tenim i que per tant col·laborarà igual que els altres anys.
Mm-hmm. Escolti, en aquest reportatge que estàvem emetent just abans d'aquesta conversa que estem tenint ara, parlàvem sobre les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 en algunes entitats del tercer sector i de com s'han congelat partides pressupostàries, subvencions. No sé si vostè pot fer una mica de radiografia sobre si aquest article 155 li ha afectat a Càritas i concretament a la delegació de Palafrugell.
A la delegació de Palafrugell no ens ha afectat en absolut, però això és un tema que porten des de Càritas Diocesana, de Girona, i per tant és un tema que no puc comentar. A nosaltres, en aquests moments, continuem tot igual, no ens ha afectat, però evidentment ve del centre de Girona, vull dir que no en tinc ni idea.
Escolti, fa un moment deia, tenim 15 supermercats, si no m'equivoco, que col·laboren amb aquest gran recapte.
Sí.
L'any passat parlava de 20 tones de menjar recollides per enviar-les, per adreçar-les a quanta gent, senyora Grassot?
Ho dic perquè vaig anar a Ràdio Palafrugell i tinc les dades concretes. Des de l'1 de gener fins al 30 d'octubre, 410 famílies.
410 famílies. I quina és l'evolució en els últims anys? Ha anat a més o ha anat a menys? És a dir, hi han més destinataris ara que fa 5 anys, per entendre'ns, o la cosa es va reduint, cosa que seria positiva?
No, s'ha reduït molt, molt, molt poquet, però s'ha reduït alguna cosa. El que passa és que, diguem que de l'any passat a aquest any hem reduït unes 25 famílies. Uh-huh. L'import no és massa important, però bueno, és un senyal de que hem reduït i per tant doncs, per nosaltres ho donem com algun positiu, no?
Ja. De tota aquesta gent que reben aquests aliments que es recullen del gran recapte, faci'm 5 cèntims de quin és el tipus de productes o aliments amb els quals podem contribuir i si hi ha algun tipus de preferència d'aliments que puguem portar aquest, tant avui com demà, al gran recapte.
Sí, nosaltres a Palafrugell concretament demanem llet, demanem oli de girassol perquè és més barat que el d'oliva i per tant considerem que ho tenim que fer-ho, oli de girassol, galetes, pasta variada, cacau per esmorzar, que diguéssim, i gel de dutxa.
D'acord. Per tant, gel de dutxa, per tant ja sortim també del terreny estrictament alimentari, eh?
Bueno, és que el CDA, a part dels productes alimentaris, té productes de neteja personal i després de neteja de casa. O sigui, per exemple, per rentar la roba, per rentar els plats, gel de dutxa, lleixiu, té tot això a part dels aliments.
Quant temps passa des que acaba aquest gran recapte fins que tots aquests productes arriben a la seva destinació?
No, immediat. O sigui, nosaltres avui i demà estarem amb el gran recapte. El cap de setmana, dilluns i dimarts, ja ho traslladarem perquè estem en un local que ens ha cedit l'Ajuntament. Nosaltres dimarts ja traslladarem el nostre magatzem i ja es començarà cada setmana, com tots els altres aliments que tenim, a portar en el centre de distribució d'aliments.
Escolti, hi ha algun tipus... És a dir, sobre les reaccions de la gent quan venen a buscar aquest tipus de productes,
sí.
La gent ve amb quina actitud? Ve amb actitud agraïda? Ve amb actitud allò com de derrota? I, ostres, com m'he de veure? Com reacciona la gent?
Bueno, això, a veure, hi ha persones que convenen, doncs, com que els coneixes i són del poble, et comenten, ostres, què em vinc a veure després de tot, però és la reacció nostra de dir, bueno, pues, això no és cap vergonya, això tranquil, tots ens hi podem trobar i ja està, no passa res.
Jo sap què passa, jo és que voldria que desaparegués el gran recapte. Jo voldria que no fos necessari haver de fer una trobada com aquesta o una acció com aquesta, perquè realment fa la sensació a vegades que diu molt poc de la societat que necessita d'una activitat com aquesta.
Bueno, nosaltres sempre diguem que ojalà un dia puguem dir que tanquem el CDA.
Sí, està clar.
Seria fantàstic, no?
Senyora Marisa Grassot, escolti, no sé si vol fer una última crida a la gent que s'animi a participar d'aquest gran recapte.
I tant, jo sobretot que sàpiguen que ho necessitem, per això demanem concretament uns productes concrets que són els que més necessitem, i que pensin que a la situació d'anar al centre de distribució d'aliments ens hi podem trobar tots en un moment determinat, i que per tant doncs, col·laborin el màxim possible en aconseguir el mateix de l'any passat o una mica més.
Marisa Grassot, responsable de Càritas de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé aquest gran recapte. Bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.
4 minuts i seran 8:45.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I tenim més històries. Els dies 18 i 19 de desembre, el Consell Comarcal organitzarà el primer concurs d'iniciatives innovadores pel sector turístic, unes jornades que celebraran al Silken Park Hotel Sant Jorge de Calonge, Gerard Tascaig.
L'objectiu és generar idees de negoci innovadores participant en activitats dinàmiques, assistència a conferències i treballant aquí. Aquest concurs també comptarà amb un premi per cada una de les dues categories. Les categories buscaran la idea més disruptiva com també la millor solució tecnològica. Les millors idees rebran 1.000 euros i l'assessorament per registrar la seva idea a l'Oficina de Patents i Marques.
I anem a la Bisbal.
A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués-me per res tants anys.
Bé, l'altre dia parlàvem de l'obertura d'aquesta biblioteca famosa de la Bisbal que arriba finalment avui. Ho fèiem amb música de la Trinca per celebrar que ja teníem data definitiva, i avui ho fem amb música de Masoni, que participarà d'aquesta inauguració. Dèiem, s'estrena per fi aquesta nova biblioteca de la Bisbal, ubicada provisionalment a l'Escorxador a partir de 7:45 del vespre. Després de l'acte de benvinguda a aquest nou espai, s'hi presentarà el llibre Roba Estesa de David Vila, i en Jaume Pla, en Masoni, a partir de les 9 del vespre, farà un piscolabis musical, Dani.
Al voltant del 20 de setembre es van acabar les obres d'adequació de l'entorn de l'edifici. Els pressupostos de 2017 de la Bisbal ja preveien el trasllat provisional de la biblioteca a l'edifici de l'antic escorxador municipal. L'espai acollirà aquest equipament mentre no es resolgui el contenciós pel nou edifici de la biblioteca comarcal. El ple de la Bisbal d'Empordà va aprovar el juliol acabar el contracte amb la constructora de la biblioteca, Arcadi Pla S.A., després de més de 4 anys en què les obres han estat aturades. Es tracta d'una resolució de mutu acord entre l'empresa i el consistori.
Doncs ja ho sabeu, demà... No, què demà? D'avui, que és divendres. Ja no sabem en quin dia vivim. És que no tenim temps per pensar, com diu en Jaume.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs ara mateix són 9:15 del matí. I exactament d'aquí una hora, a 9:15, serà... és l'hora a la que s'ha citat, a la que el jutge, ja ho direm bé, disculpeu, a 9:15 del matí, aquesta és l'hora a la qual ha citat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, els consellers empresonats, entre els quals s'hi troba la torroellenca Dolors Bassa. El Suprem també ha citat els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez, i Jordi Cuixart, Eugènia Güell.
El Tribunal Suprem havia anat acumulant les causes contra l'independentisme i, segons alguns experts, podria ser la via per deixar els presos en llibertat. D'aquesta manera podrien participar en tota la campanya electoral del 21D, unes eleccions a les quals Bassa concorre com a cap de llista per Girona d'Esquerra Republicana. El municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit s'havia unit sota la taula per la llibertat i la democràcia. En aquesta plataforma, tots els partits i entitats sobiranistes han demanat l'alliberament dels presos. És un fet que ha estat molt present en els grans actes del poble, com la plec de Santa Caterina o Fira de Sant Andreu. El jutge Llanera va ser el responsable de deixar en llibertat Carme Forcadell i la resta de membres de la mesa del Parlament.
Doncs per parlar sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres el senyor Jaume Alonso Cuevillas, que és advocat de Carles Puigdemont i catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Senyor Alonso Cuevillas, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada la primera pregunta és obligada. No sé si ha pogut parlar amb els consellers que són a la presó i especialment per la zona d'influència que ens afecta amb la consellera Bassa.
Bé, amb la Dolors Bassa vaig estar parlant, jo soc mig... no, soc mig torroellenc, però vaig casar-me amb una noia a Torroella fa molts anys, i fa molts anys que soc assidu de Torroella de l'Estartit, amb la consellera Bassa, per tant, tinc una relació especial, i vaig estar parlant amb ella l'endemà de l'empresonament. És llavors no, però sí que en contacte amb el seu advocat, que és l'Andreu Bandeneide, i espero que avui el magistrat Llarena decreti la seva excarceració.
Escolti, sobre aquesta possible excarceració, a vegades, sobretot amb els articles i amb les columnes i amb l'estat d'ànim general que hi ha aquests dies, un té la sensació que si avui surten en llibertat, això seria considerat una gran victòria. Tanmateix, per exemple, avui el director del Punt, Xavi Xirgo, alertava que això no és una victòria, que al final la victòria és que no haguessin hagut d'entrar. Com viuen els consellers o el govern a l'empresonat o a l'exili també amb els que vostè té contacte, com viuen aquesta situació preventiva?
A veure, la presó és una situació duríssima, i més quan és una presó tan injusta com aquesta. La presó només s'ha de decretar en circumstàncies molt excepcionals, si hi ha risc de fuga, de destrucció de proves, de reiteració delictiva. Cap d'aquestes circumstàncies no es donava i, per tant, no es tindria que haver decretat mai aquesta presó. Per tant, l'excarceració des d'aquest punt de vista jo crec que és obligada, diguin el que diguin sobre el 155 o sobre el que sigui. No s'ha de mantenir una presó provisional, que és absolutament injusta. Dit això, no hem d'oblidar que el que és injust en si mateix és el procés. Se'ls està acusant d'una violència que cap d'ells ni ningú no ha exercit. Per tant, mantenir-los en presó o mantenir una imputació, perquè ara serà una victòria parcial, amb el sentit de que s'obtingui l'excarceració, però continuaran uns processos endavant amb els que es demanen unes penes duríssimes, unes penes que poden arribar fins als 30 anys gairebé de presó.
Exacte, per això deia que la victòria no pot ser que surtin de la presó preventiva, perquè cal no oblidar que després hi ha un judici que podria comportar aquestes penes de les que vostè parla.
Sí. El procés és injust perquè no es dona cap dels delictes que se'ls està imputant per part de la Fiscalia, perquè no hi ha hagut violència. Sostenir o promoure la independència, inclús proclamar la independència, no és un delicte en si mateix. Ho és fer-ho de forma violenta, amb un aixecament públic i violent, diu la llei. I això no s'ha donat i, per tant, aquests processos haurien de decaure. serà injust que continuïn els processos, però més injust encara que sense ni tan sols judici estiguin en aquesta situació de privació de llibertat.
Quan, segurament em dirà que no hi ha termini legal, però quan de temps s'estima que una presó preventiva hauria de durar?
Zero. Una presó preventiva no hauria de durar zero. La llei marca uns màxims. Per delictes greus pot durar fins a 2 anys, prorrogable per 2 anys més. Però insisteixo, la pròpia llei marca, i és una norma més pedagògica que directament normativa, que només s'ha de decretar en casos excepcionals, si no hi ha cap altra possibilitat per obtenir les mateixes finalitats. I les finalitats són el risc de fuga, els que deia abans. Bàsicament el risc de fuga, mai una presó anticipada, mai.
En aquest sentit, vostè parlava d'aquest risc de fuga, en aquest sentit el viatge o la sortida de Puigdemont cap a Bèlgica pot que, fins a quin punt podria arribar a complicar les coses?
No, jo crec que no, tal com vam viure el dia que vam anar declarant tots els consellers, tal com es va desenvolupar tot, jo crec que ja estava decidit que aniria a la presó, amb independència del que hagués fet o deixat de fer altres membres del govern. És més, si el president Puigdemont i els altres 4 consellers que estan amb ell haguessin estat aquí, haurien anat tots a la presó.
Jo li pregunto això perquè ara els consellers, com he sabut, han demanat tornar a declarar, aniran avui a declarar. Per què s'ha de demanar tornar a declarar? Què és el que es vol dir de nou?
Bueno, és la forma de donar-li l'oportunitat al magistrat que es pugui pronunciar. El dia 2 de novembre no vam poder declarar perquè vam rebre la querella el dia 1. Era una querella de 116 pàgines, una querella on els documents no estaven ni tan sols acompanyats, sinó que eren links que es tenien que buscar i descarregar, i per tant quan vam rebre les querelles al llarg del matí del dia 1, que era el dimecres de tots els festiu, no vam tenir temps ni de llegir-la amb consciència, ni tan sols els advocats, ni molt menys de llegir-la, que és el que es fa amb una cosa d'aquesta gravetat, i comentar-la amb els clients i preparar una declaració. Per tant, vam optar per només contestar a les preguntes que vam fer els advocats de la defensa, tots els advocats de les defenses dels diferents consellers, i que les vam centrar en descartar la violència. Les vam centrar en dir, escolti'm, vostè mai ha promogut, ni ha auspiciat, ni ha tolerat, ni ha aplaudit, ni ha certificat cap tipus d'actuació violenta. I no vam tenir oportunitat de fer res més. De fet, el no declarar és un dret constitucional, no hauria de ser tampoc causa per decretar la presó, com aquest dia s'ha pogut llegir. Sembla que si es declara, llavors no procedeixi o que la presó procedís pel fet de no haver declarat. Això ho hem d'anar categòricament, no? Però sí que és cert que amb les circumstàncies en què s'ha produït tot i en haver-se produït un canvi de tribunal, és la forma de donar l'oportunitat al magistrat que es pugui pronunciar a màxima celeritat possible.
Vostè ha dit, quan vam anar cap a Madrid, ja donàvem gairebé per fet que aquesta presó preventiva ja estava dictada abans.
No, quan anàvem cap a Madrid, no. Quan anàvem el dia 1 vam anar amb cotxes, el viatge va ser funeral gairebé, perquè contemplàvem que era molt possible. Però encara manteníem un bri d'esperança. Sabíem que era molt possible, sabíem que la Fiscalia amb tota la probabilitat demanaria aquesta presó provisional, sabíem que tenia que resoldre una jutgessa que acostuma a fer el que la Fiscalia li demana sense cap tipus de reflexió crítica, però encara teníem la confiança, perquè també ens arribava, de que algú li podia donar les ordres a la Fiscalia de que no demanés la presó en aquests termes, no? I per tant, sabíem que era molt possible que es decretés la presó, però manteníem un petit bri d'esperança que no fos així. Deia que a mesura que el dia 2 es van anar desenvolupant les declaracions i veient el que deia la Fiscalia, ja vam tenir tots clar que allò acabaria en presó.
S'ha publicat que el fiscal en un moment determinat va deixar de parlar amb el govern. S'ha arribat a publicar que fins i tot el ministre de Justícia el trucava i el fiscal no el contestava. No sé si vostè en té coneixement que això sigui així, que el fiscal anés per lliure desconnectat absolutament del govern.
No ho sé, ho he llegit igual que tots, les converses entre el ministre de Justícia i el fiscal. No en soc partícip, òbviament, no? Es va llegir això, no sé si és cert o no, costa una mica de creure-ho, el fiscal general de l'Estat és una persona que anomena el govern i sempre és una persona de la sintonia del govern. Clar que pot donar-se la circumstància que algú que està nomenat per la sintonia després la perdi, però no em sembla que sigui el més probable.
Escolti, aquest tipus de... Et dic, aquest tipus de connexió Ministeri-Fiscalia General, això és normal en altres països?
I hi ha de tot, però normalment es demana algun tipus de majoria reforçada, és a dir, que sigui una majoria qualificada del Parlament qui nomena, o sinó que es tinguin en compte altres criteris de mèrit que aquí no es tenen en compte. Aquí és un nomenament absolutament discrecional i per part exclusivament del govern.
Escolti, deixi'm que torni a la frase que ha dit vostè. Ja donàvem gaire, o sabíem que hi havia moltes possibilitats que els consellers entressin a la presó. Per què creu, o sigui, per què hi ha hagut aquest canvi ara de jutge i per què tothom està tan convençut que després de declarar hi ha molts números perquè surtin de la presó?
El canvi de jutge s'ha produït perquè no té cap sentit que una mateixa causa, si el fil conductor de tot això és el procés per cap a la proclamació d'independència de Catalunya, no té cap sentit que hi hagi una causa al Suprem, una altra a l'Audiència Nacional, una altra al Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya i altres a diversos jutjats d'instrucció de tot el territori català. La lògica imposa acumular-ho, cosa que s'ha fet parcialment, perquè s'han acumulat les causes del Suprem i l'Audiència Nacional, però no tot, i encara queden altres causes disperses. I la lògica imposava també acumular-ho davant del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, que és a l'ordre competent indiscutiblement. Això pel que fa a la primera pregunta. La segona pregunta és per què ara pensem que pot procedir de llibertat, perquè la presó era absolutament injustificada. La presó va ser decretada per la jutgessa de l'Audiència Nacional perquè així ho va demanar la Fiscalia, sense mantenir cap actitud crítica, però no es sosté jurídicament la presó decretada. I per tant confiem al magistrat instructor del Tribunal Suprem, que és un gran magistrat, que va ser president, vull recordar, de l'Audiència Provincial de Barcelona, però a més és un jurista finíssim, això ho creiem tots que ho tindrà molt clar i que per tant decretarà la llibertat, potser en fiança, però no mantindrà una presó a totes llums injustificada.
Deia, potser en fiança. Hi ha possibilitat que encara que imposin aquesta fiança no hi hagi temps de pagar-la abans que s'acabi el dia? Per exemple, avui és divendres, el cap de setmana és hàbil per fer hàbils aquests pagaments?
Bueno, fins on a mi em consta i està tot preparat per poder, si reconeixi una cosa desorbitada, poder prestar aquestes fiances.
Què hi ha de cert de les acusacions de maltractaments que es varen abocar el dia després del trasllat del govern a la presó?
Doncs tots. Vaig explicar jo aquella mateixa nit a televisió, a Tele3, ho vaig explicar perquè venia el divendres de visitar els consellers a la presó i em vaig quedar impactat amb el que em van explicar. Els trasllats van ser caòtics, van ser trasllats a tota velocitat, amb manillats per darrere, sense cinturó de seguretat. Pensi que estàvem citats a l'Audiència Nacional a les 9 del matí, la qual cosa vol dir que vam sortir de l'hotel a les 8, que havíem esmorzat a les 7 del matí o 7 i poc del matí, i que no van arribar a les presons perquè primer es van portar amb unes i després amb unes altres van recórrer tota la província de Madrid i no van arribar a les presons fins a les 10 de la nit, per tant moltes hores en dejú, amb humiliacions durant verbals durant tot el trajecte, arribant allà dos consellers...
Humiliacions verbals de quin tipus?
Dels policies que els conduïen.
Sí, però tipus què?
La broma, coses d'aquest tipus. S'acaba la tonteria, posat amb els mòbils l'himne d'Espanya reiteradament durant molta estona, coses d'aquest tipus. A dos consellers els van fer despullar com si fossin narcotraficants al moment d'ingressar a la presó. Va ser un tracte absolutament humiliant i vexatori.
Déu-n'hi-do, escolti, canviem de qüestió sobre el president Puigdemont, que el tenim a Bèlgica. Sí. El dilluns a partir de les 9 declararà la justícia belga per decidir, perquè tal que la justícia decideixi si l'extradita cap a Espanya o no. Quin nas li dona això?
Fa de mal dir, La regla general és concedir les extradicions, això es basa en el principi de confiança mútua entre els estats i per tant les regles generals concedides extradicions. S'ha de dir, però, que en aquest cas no seguim la regla general. És simptomàtic que la pròpia fiscalia belga, quan demana explicacions a la justícia espanyola, ja ho fa amb el sentit de dir-li que la confiança mútua no serà suficient en aquest cas i que s'haurà de vetllar especialment pels drets dels imputats. I per tant dic que és difícil determinar si en aquest cas procedirà o no la presó, l'extradició, perdó.
En cas que els consellers que són a la presó sortissin en llibertat, això facilita o complica les coses per la resta de...
No, jo crec que és indiferent, eh? Jo crec que és indiferent. La justícia belga és una justícia molt seriosa, ha d'examinar l'euroordre. Això té dos aspectes. El primer aspecte, que és el principal, és mirar si els fets que li s'imputen a la justícia espanyola serien també delictius a Bèlgica. Aquest és un debat tècnic. La normativa que regula això té dos sistemes, diguem-ne. Hi ha una llista de delictes que, si es dona un d'aquests delictes, és automàtica l'extradició sense fer més preguntes. Mm-hmm. Per això la jutgessa Lamela va marcar la casella, això va acompanyat d'un formularis, amb les caselles dels 30 i pico delictes aquests, i la jutgessa Lamela va marcar la casella corrupció. Però la fiscalia belga el primer que va fer és examinar això i dir-me això, corrupció no és. I, per tant, descartada la corrupció, serà que si els fets, dintre del codi penal belga, tenien també, comportarien... algun delicte que comporti penes de presó. Aquesta és la primera part tècnica, i després s'ha de verificar fins a quin punt hi ha una garantia d'un judici just si són extraditats a Espanya. I aquí sí que es parteix de la presumpció de la confiança mútua entre els estats. Espanya formalment és un estat de dret, és més, les lleis processals que tenim, les que porto molts anys explicant a la universitat, són molt garantistes. El problema és que aquestes lleis tan garantistes que tenim permeten que si un jutge les pugui aplicar de forma no garantista.
Yeah.
I el sistema és poc eficaç per reaccionar-hi, com a mínim de forma ràpida. I aquest serà el debat.
Senyor Jaume Alonso Cuevillas, escolti, no sé si, independentment de si surten o no, que esperem que així sigui, vaja, no sé si té previst, en cas que es produís aquesta sortida dels consellers de la presó, no sé si té previst veure's amb la consellera Bassa.
Tan aviat com pugui. Jo ara aquest cap de setmana marxo cap a Brussel·les perquè dilluns tenim la vista amb el president Puigdemont i els quatre consellers que hi han allà, però espero ben aviat poder-ho celebrar amb la consellera Bassa, si pot ser a Torroella.
Doncs escolti, fàcils arribar també el nostre suport de part d'aquest petit mitjà de comunicació de l'Empordà.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia. Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Verges, que és en mans de la CUP, ha decidit prescindir dels llums de Nadal als carrers del poble. Ho fa en protesta per la situació política a Catalunya.
Verges vol mostrar així la seva solidaritat amb els consellers empresonats, els Jordis i la part del govern que està a Bèlgica. El consistori denuncia l'agressió intolerable a les institucions catalanes i a tots els representants legítims. Ho diu a Ràdio Capital l'alcalde Ignasi Sabater.
Estem vivint temps que no són gens normals. Nosaltres creiem que no s'ha de normalitzar la situació actual que estem patint. I com a mostra d'això, doncs hem cregut oportú fer aquesta actuació.
El govern ha volgut mostrar la seva solidaritat amb totes aquelles persones perseguides per defensar les seves idees.
I saltem cap a Palamós. Anem a Palamós per explicar-vos que han aparegut pintades contra l'alcalde. Ho ha denunciat el mateix Lluís Puig a Twitter. A les pintades s'hi pot llegir Lluís Puig nazi o Esquerra Republicana nazi. Puig ha dit a la xarxa social que contra la intolerància cal diàleg, contra l'amenaça mà estesa i, per sobre de tot, cal més democràcia. I, mentrestant, el PP ha vingut a l'Empordà a fer campanya. Ahir, la cap de llista per Girona, Maria Àngels Olmedo, es va deixar veure pel mercat setmanal de Calonge, Dani.
Ap, 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 ap.
Olmedo, que és regidora de Figueres, ha explicat que volen treballar perquè les comarques gironines tornin a ser líders en creixement i en creació d'ocupació. Assegura que la crisi política no ajuda a l'estabilitat econòmica i prova d'això és el trasllat de seus socials d'empreses o la baixada en el consum.
Baixa el consum i les inversions. I tot això ens ha portat ja a un creixement de l'atur i a un menor creixement econòmic. Des del Partit Popular treballarem perquè les empreses tornin, perquè es recuperi el consum i la inversió i perquè Catalunya i les comarques gironines tornin a ser líders en creixement i en creació d'ocupació.
Olmedo creu que el Partit Popular hauria de formar part d'un govern a la Generalitat amb la resta de partits unionistes.
Gràcies, Dani. Avui has creat un nou gran hit després del Lolo Lolo. Ha arribat el pa-pa-pa, eh?
Però perquè t'ho passis bé durant
això, per això jo crec que això t'ho sentiràs durant setmanes. En fi, que... I us anem explicant també més històries del Supermatí, perquè aquesta matinada hi ha hagut un incendi a l'Estartit. Segons han informat els bombers de la Generalitat, aquesta nit han cremat totalment 3 bungalows i 2 més han quedat afectats en un càmping, dèiem, de l'Estartit. 6 dotacions dels bombers han atès aquest servei. Els serveis d'emergències expliquen que no consten persones ferides. I falten 10 minuts per les 9. Avui ens està quedant un programa molt onomatopeic. Aquests que canten, cul, 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 són els Oques Grasses i la festa dels Indiquetes, que se celebra a la Bisbal, serà l'última oportunitat per veure'ls en directe, Marc Clapés.
I és que dissabte serà una nit molt especial, ja que en el marc de la celebració de la festa d'hivern dels Indiquetes, el grup Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris fins al 2019. El grup de rumba catalana, Muchacho i Los Sobrinos seran els encarregats d'obrir la festa amb una força i espontaneïtat molt gran. El grup de Barcelona es postula com l'herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com El Pescailla, Chipén o Estrellas de Gracia. Un cop finalitzat el concert d'Oques Grasses, continuarà la festa amb la música de DJ Torrebruno. Les entrades es poden adquirir anticipadament al web de l'Espai Ter a un preu de 8 euros. A taquilla valdran 10.
I això ens serveix per obrir el capítol dedicat a l'agenda. Una agenda que en la seva edició de divendres es converteix en un carrusel al llarg i ample del territori per descobrir les activitats que podeu fer durant tot aquest cap de setmana i començant per avui mateix. Arribem aquest cap de setmana i vol dir que arriba el moment de fer aquest repàs als actes més destacats. Un cap de setmana que comencem a Torroella, a Montgrí, amb l'exposició fotogràfica Ales i Mans, de Roger Sant Martí i Carla Santana, a Pau Ponseti.
Els ocells ens parlen, o si més no parlen, aquell que se'ls escolta. Ens indiquen canvis de temps i d'estació. Són moltes les frases populars que en fan al·lusió a cigonyes i orenetes per anunciar que ve la primavera o que el fred de l'hivern encara és viu. I també ens diuen coses sobre el nostre medi. Algunes persones van més enllà de la fascinació i en dediquen tot o part del seu temps de treball, i en aquesta exposició en tenim només una petita mostra en representació de tots aquells que d'una manera o una altra estan vinculats als ocells i als seus hàbitats. Roger Sant Martí, naturalista i fotògraf de natura, involucrat professionalment i personal en molts projectes de conservació de la natura, i Carla Santana, biòleg i també fotògraf de natura, ens presenten una exposició al claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí, on ens mostren la bellesa d'aquestes aus.
Doncs al tanto, perquè els ocells parlen amb en Pau Ponseti. A Platja d'Aro, al centre de la Benifanalenc, ens porten l'espectacle de màgia El Gran Mag Baldiri, pels més menuts de la casa.
Un espectacle realitzat pel gran, global i il·limitat Mag Baldiri. Màgia i humor són part d'aquest univers, amb un repertori inèdit i ple de situacions poètiques experimentades per aquest personatge ple de misteri i desastres. Amb moments divertits, on l'absurd habita conjuntament amb el ridícul, ens mostrarà un solitari camí de fracassos i desastres, però sempre unit amb la idiotesa.
I recordeu que aquest vespre hi ha aquesta inauguració de la Biblioteca de la Bisbal, de la que ja us hem parlat. Anem a dissabte, perquè demà a l'Auditori Espai Ter de Torroella hi ha el concert d'Oques Grasses a partir de les 11 de la nit, també n'acabem de parlar.
Oques grasses, encara el quart any després de la sortida del seu primer disc Un dia no sé com. En aquests 4 anys han editat 2 treballs més, Digue-n'hi com vulguis i You Pony, i han fet més de 350 concerts, els han portat a Holanda, Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units, una gran part de Catalunya i també el País Valencià. Amb els teloners Muchacho i Los Sobrinos, l'herència de Paret, el rei de la rumba, ens presenten una rumba catalana pura i autèntica amb el ventilador com a pal de paller de les composicions. Fugen dels concerts tradicionals, fan juergues de temes propis i versions de clàssics de la rumba catalana en què fins i tot pot aparèixer algun ballador.
I tornem a la Bisbal, perquè a partir de les 12 del migdia a la plaça del Castell podreu gaudir del December Fest.
A la Bisbal d'Empordà ens porten el millor programa per donar la benvinguda al desembre, sinònim de vacances. Els bons cervesers demanen cervesa tot l'any i, per tant, també el desembre. Després de les festes de la cervesa d'octubre, arriba la December Fest a la Bisbal d'Empordà, la fira de la cervesa artesana, amb cervesa i molt bona música. Un programa que començarà a 12:15 del migdia amb l'actuació de Fetus, perquè els assistents puguin gaudir d'una bona hora de vermut amb bona música. Més tard, ja a partir de les 6 de la tarda, els grups Buena Onda, Pau Blanc i DJ Sammy Rebo acabaran de posar el toc musical a aquesta jornada cervesera de la Bisbal.
I al Museu del Suro de Palafrugell a les 7 del vespre, l'actuació de l'exposició Empordà i la inauguració, perdó, de l'exposició Empordà Industrial a càrrec d'Eusebi Casanelles.
L'exposició ofereix un recorregut per la industrialització del territori empordanès tractat com a unitat. S'ofereix una visió tant de la seva evolució històrica com de la tipologia industrial i els models diferenciats d'industrialització que es donaren a l'Alt i al Baix Empordà. Del mar fins a la muntanya, passant per la plana i els aspres, la industrialització d'aquest territori va íntimament lligada a l'explotació del seu sector primari. L'exposició proposa un recorregut pels diferents paisatges i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Aquesta exposició ha estat produïda pels museus Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, Museu del Suro de Palafrugell i Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Es tracta, doncs, d'un projecte col·laboratiu de 3 museus que formen part del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
I acabem el repàs a l'agenda cultural amb els actes més destacats del diumenge. I primer de tot us volem parlar d'una de la 8a trobada comarcal dels Gegants de l'Empordà, Marc.
Una trobada comarcal de Gegants de l'Empordà que enguany tindrà lloc a la població de Begur. A partir de 8:45 del matí, els gegants es plantaran a la plaça de l'Església, on tot seguit, a les 11, començarà la cercavila pels carrers de Begur, que acabarà a la plaça de la Vila aproximadament cap a la 1.
I al bar La Sala de Torroella de Montgrí, Aina Clotes i Xavier Serraima mostren els seus treballs dins del cicle Lúcid.
El Museu de la Mediterrània dona suport a la creació contemporània, acostant l'art contemporani i la poesia al públic, més enllà de les parets del propi museu, amb Lúcid, la segona edició del cicle d'art i poesia. La segona mostra de Lúcid, al bar de la Sala de Torroella de Montgrí, s'inaugura aquest diumenge 3 de desembre a partir de les 12 del migdia i anirà a càrrec de l'Aina Clotes amb l'exposició Transparent i la presentació del poemari de Xavier Serraima, Lleubatec.
I acabem a Palamós. Al Teatre La Gorga, on hi tindrà lloc l'espectacle familiar Beatles per nadons.
4 músics en moviment i una ballarina us conviden a participar d'un càlid i emocionant homenatge als Beatles. Una proposta visual i sonora on nens i adults gaudeixen d'una selecció de cançons amb sofisticats arranjaments interpretades per músics de contrastada trajectòria. Tot embolcallat per una escenografia suggeridora, jocs amb vídeos interactius i la participació del públic amb instruments de percussió.
Gràcies, Marc, gràcies, Pau, i gràcies també a David González, amb el que avui no podem parlar per qüestions de temps, però tot el detall de tota l'activitat cultural d'aquest cap de setmana el podeu trobar al web radiocapital.cat. Estem a punt d'acabar el supermatí d'avui, divendres, que és 1 de desembre, el mateix dia en què naixia un dels grans del cinema.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida realmente...
Evidentment estem parlant de Woody Allen.
Bon dia, vine. Pequeñas.
Pues básicamente así es como me parece la vida.
Va néixer l'any 1935 a Nova York, la seva ciutat fetitxa, on ha filmat la major part de les seves pel·lícules. D'origen jueu, de ben jove ja va aprendre a tocar el clarinet, una altra de les seves passions, i amb 16 anys escrivia els primers acudits al diari New York Post. Als anys 60 va estrenar la seva primera obra de teatre i també va publicar els primers contes. A finals d'aquella dècada dirigia la seva primera pel·lícula, Take the Money and Run. Des de llavors no ha parat de dirigir, escriure i protagonitzar pel·lícules amb noms tan destacats com Annie Hall, Manhattan, Hannah i les seves germanes, Misteriós assassinat a Manhattan, Match Point o Blue Jasmine. El 22 de desembre s'estrenarà al nostre país la seva nova pel·lícula, Wonder Wheel, protagonitzada per Justin Timberlake i Kate Winslet.
Va antes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando...
Doncs no tenim temps per més, i això que no hem explicat poques coses... Coses que podeu trobar ampliades a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. I abans d'acabar, això sí, tenim temps per explicar-vos quina és la crònica meteorològica, Martí.
Doncs sí, avui ens espera una jornada ennuvolada amb temperatures baixes entre 2 graus negatius i 6, i la cota de neu arribarà a només 200 metres, però no esperem precipitacions aquí a l'Empordà, eh? A la tarda reforçarà el vent de component nord, la tramuntana, i el cap de setmana un dissabte encara ennuvolat i un diumenge més assolellat, però encara amb temperatures molt baixes.
Gràcies, Martí, que vagi molt bé. Gràcies a tota la gent que ens feu confiança cada dia. Adéu-siau.
Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.